Notícies Vespre. Karen Madrid.
El seguiment de la segona jornada de vaga del sector de l'educació ha baixat respecte a la primera, però comença a obtenir resposta. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Menys d'un 15% de docents de l'escola pública i un 5% de la concertada s'haurien sumat a l'aturada d'avui, segons dades d'educació. Els sindicats, en canvi, apunten que són un 50% del seguiment. En tot cas, el conseller d'Educació, José González Cambray, ha respost permetent que les escoles i instituts que ho desitgin no canviïn el seu currículum.
En cap cas em plantejo dimitir. El seguiment de la vaga avui és del 14% les primeres dades a la pública i diria que del 7% a la concertada. I per tant, escoltem a tothom, hi ha un malestar, hem de ser receptius i tant que sí, hem de fer les coses millor parlant amb tothom, parlant i més encara, explicant-nos més i millor.
Malgrat aquestes paraules, la mobilització es repetirà demà.
Es disparen les sancions de trànsit durant el 2021 a la ciutat respecte a abans de la pandèmia.
Les multes de velocitat detectades per radar s'han pràcticament doblat, mentre que les impostades per agents han passat de les 15.600 a les 16.300. Des de l'Ajuntament atribueixen aquest ascens a un augment de les actuacions policials i confien que serviran per reduir les infraccions al volant.
En esports, el Sabadell presentarà demà el seu nou fitxatge, Lamine Gassama.
El lateral francès d'origen senegalès s'ha entrenat avui amb el grup després de fer-ho ahir en solitari, tot plegat en una sessió a Sant Oleguer, on no ha pogut assistir Òscar Rubio i Alfred Planas per lesió.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell a aquesta hora. A la C58 trobem un quilòmetre i mig de retencions a Ripollet en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C33 un quilòmetre i mig de cues a Montcada per anar cap a Barcelona. I a la B30 dos punts conflictius, un quilòmetre i mig de retencions a Barberà en sentit sud i un quilòmetre més a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a la ciutat comtal, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribaran canvis? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. El vent de component nord-est continua bufant amb força, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, i destaquem aquests 62 km per hora que a hores d'ara tenim a l'Observatori Fabra, 57 km per hora al Port de Barcelona, o bé, si ens anem més cap a la Catalunya central, també tenim ratxes de 37 i 40 km per hora. Cal destacar que com més a l'interior aquest vent és menys destacat. De cara a la tarda mantindrem a més el cel força ennuvolat, sense massa precipitació. Podrà escapar-se alguna precipitació molt feble en punts de les Terres de l'Ebre i degut també a la mateixa massa de núvols que s'escapin quatre gotes. De cara a demà continuarem parlant d'aquesta certa inestabilitat. Continuarem parlant d'una mar alterada, tot i que tendirà a tranquil·litzar-se a mesura que avanci el dia de demà. I també cal destacar que, a mesura que avanci la jornada, demà continuarem parlant d'aquests núvols que també deixaran precipitació. No tant al matí serà més de caràcter feble, més aviat dispers, i de cara a la tarda sí que tendirà a reforçar-se lleugerament. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Departament d'Educació calcula que el seguiment de la segona jornada de vaga ha estat de menys del 15% a l'escola pública i del 5% a la concertada. En canvi, els sindicats apunten que no es baixarà del 50% en cap dels dies en què s'ha convocat aquesta aturada. De moment, la protesta ha aconseguit una rectificació per part del conseller d'Educació, Josep González Cambray,
que aquest matí ha comunicat que es permetrà que escoles i instituts mantinguin el currículum un any més. La setmana vinent es presentarà un esborrany del nou currículum elaborat amb 500 propostes que ha rebut el primer document.
Les escoles i els instituts que ho considerin oportú podran no fer canvis al currículum al curs vinent. I per altra banda, considerem molt important fer aquesta cobertura i possibilitar als centres educatius que vulguin anar avançant amb aquest canvi curricular cap a l'aprenentatge més competencial, que puguin fer-ho amb una cobertura de decrets del Departament d'Educació que ho facilitin.
El que també ha anunciat és que no pensa dimitir i ha restat importància a la magnitud de les protestes. En canvi, els sindicats mantenen el pols i no només demanen que plegui, sinó que consideren que el president Pere Aragonès ha de resoldre el conflicte. Jordi Setó és secretari comarcal d'Educació de Comissions Obreres.
En aquests moments, els sindicats el que estem demanant ja no és només la dimissió del conseller, necessària degut a la seva incapacitat de gestionar la política educativa del nostre país, sinó també que intervingui el propi president, el senyor molt honorable Pere Aragonès, a desbloquejar aquesta situació, que és un atzucat que no ens en podem sortir, que hi ha diàleg i nosaltres ens sentim menys tinguts a cada decisió que pren el departament.
Els sindicats insisteixen que la vaga no és pel canvi de calendari, sinó per moltes polítiques que estan fent decaure la qualitat de l'educació al nostre país.
I malgrat els problemes de conciliació que està provocant aquesta vaga de 5 dies, les associacions de famílies d'alumnes donen suport a les reivindicacions dels docents. Argumenten que ells també han patit la falta de diàleg del departament i que el nou calendari i currículum escolar no és l'adequat. La presidenta de les associacions federades de famílies d'alumnes n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Que d'alguna manera fent tard, no? Fent tard perquè això doncs, ve d'una llei, no? I això doncs, al final doncs, el que es fa és desplegar. No? Llavors nosaltres el que entenem és que això s'ha de batallar abans, no? Que ara ens trobem doncs, que probablement fent tard. No? Però tot així doncs, entenem doncs, que hi ha coses, no?, que es poden modificar i que s'haurien de modificar.
Què més ha comentat Belén Tascón, Aleix?
Doncs els pares i mares també es queixen que les ràtios a l'educació pública no han baixat, sinó que s'han retallat places perquè neixen menys infants. Tascón ha explicat com ho calcula Educació.
Això té que veure amb la davallada demogràfica i el departament això l'ha venut com una baixada de ràtio. No? No és una baixada de ràtio, la baixada de ràtio és quan tu tens 30 alumnes i els dirigeixes en dos grups, però tens 30 alumnes, no? Això és una reducció de places del moment en què no surts a 30, sinó que surts directament a 27, no? No, ja no tens 30 places, sinó que tens 27 o menys, no?
Amb tot, les famílies defensen el dret de la vaga del professorat i afegeixen que també és educatiu que els infants vegin com els docents protesten per millorar l'educació.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Les multes de trànsit s'han disparat durant el 2021 a la ciutat respecte al 2019. Segons dades facilitades a la Junta de Seguretat Local, les sancions que més han crescut són les de velocitat, detectades per radar. Han passat de les 6.000 de mitjana d'abans de la pandèmia a les 11.238. Les denúncies per infraccions detectades per agents de seguretat, per la seva banda, han passat de les 15.642 a les 16.364.
Pel tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, aquestes xifres són l'efecte de l'augment d'intervencions policials i ajudaran a frenar les problemàtiques endèmiques de la ciutat.
Ha evolucionat amb un increment molt substancial dels serveis fets a la ciutat. L'evolució de tots els serveis bàsicament ha anat a més. Hi ha un clar objectiu d'anar a intentar revertir situacions que teníem des de fa molt de temps. I a destacar pues, és la indisciplina viària.
Entre els 1.864 serveis vinculats al trànsit durant aquest 2021 en destaquen els 360 controls de velocitat, que han aturat a 106.800 vehicles durant el 2021. S'ha acabat posant 9.503 multes. Rodríguez confia que aquestes sancions ajudin a situar Sabadell en els objectius de mobilitat fixats.
El control de velocitat es vinculem ràpidament a fer una ciutat més segura. Per què? Perquè si evolucionem a la ciutat a una ciutat 30, com ja van iniciar en canviar l'eix central de tota la ciutat a 30 abans de que la DGT posés la nova normativa de ciutats 30, la voluntat era visualitzar una ciutat més pacífica i més de control de velocitat perquè té un clar component de que a més velocitat, més accidents, més morts.
D'altra banda, també s'han interposat 527 sancions administratives i 217 penals en els controls d'alcoholèmia i drogues, un 37,2% més que l'any 2019.
Esquerra Republicana i la Fundació IRLA financien el projecte per trobar el bust enterrat de Pi i Margall. El projecte sorgeix de la història oral que un grup de republicans van enterrar la figura al pati del Círcul Republicà Federal per protegir-lo de les tropes de Franco. Ara, amb la idea de buscar la figura, s'impulsa aquest projecte arquitectònic.
Una idea que està també arropada per el grup de memòria històrica d'Esquerra Republicana i la Fundació IRLA, que invertiran 4.000 euros en un projecte que s'ha encarregat a l'empresa Baula Recerca Arqueològica SL, dirigit per Tona Major Ortín. L'equip d'arqueòlegs podrà començar a excavar el pati d'aquest edifici propietat de la Universitat Autònoma un cop aconseguit els permisos. Per Pere Ferrés, regidor d'Esquerra i membre del grup de memòria històrica, aquest és l'objectiu.
El que nosaltres hem proposat és fer aquest pas, aquesta recuperació d'aquest bust de bronze. Esperem que és qui sigui, i llavors això, doncs, que la ciutat en pugui treure el profit històric, no? una figura més patrimonial que tanta falta li fa a la nostra ciutat, no? Recuperar aquesta essència republicana que com a ciutat tenim de fans, no?
De fet, els republicans recorden que el fill de l'alcalde, Magí Mercè, Avenir Mercè, va explicar al primer regidor d'ERC, després de la dictadura, Josep Maria Civis, que el gener del 39, quan les tropes de Franco van entrar a Sabadell, un grup de republicans havia enterrat el bust del bronze al pati del Círcul, situat al carrer Narcís Giral, i ara és la seu de l'OSB. Segons Carles de la Rosa, regidor de Cultura, hi havia voluntat entre el propietari, l'administració i el grup.
És un tema que inclús el propi comissari de l'exposició d'en Lairet ens va comentar dintre de l'exposició, a acabar l'itinerari hi havia justament una referència, i llavors ho va comentar meu alta, la pròpia alcaldessa estava en aquest moment present, va dir, home, doncs seria molt interessant poder-lo recuperar. Va coincidir que hi havia un equip que estava disposat a poder-ho fer, i evidentment doncs, s'ha anat constel·lant una mica una cosa amb l'altra, i esperem doncs, que acabi sent possible. Això, evidentment, doncs, no sé, ara depèn d'això, una mica dels timings de treball d'aquest equip.
La figura de Francesc Pi i Margall va ser molt important pel republicanisme local, i, de fet, l'actual plaça de Sant Roc es va arribar a anomenar plaça de Pi i Margall.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Ja ha començat el compte enrere per la celebració de la desena edició de la cursa solidària Corro contra el Càncer. Tindrà lloc el pròxim diumenge a partir de 11:45 del matí des de la plaça de la Creu Alta, on hi haurà la sortida i l'arribada. Encara hi ha temps per inscriure's. La previsió dels organitzadors de la cursa és arribar als 2.000 participants. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Fins ara el Corro contra el Càncer ha aconseguit reunir 1.600 inscrits, però els organitzadors de la cursa són optimistes. El director de la iniciativa ha recordat que tothom hi té cabuda perquè no és una carrera competitiva. Per això tots els participants portaran el dorsal número 1. Aleix Muñió, en declaracions al matí.
Es trobarà una infraestructura com podria ser una cursa atlètica, cert, però partint de la base que sempre, inclús a l'hora de dissenyar el recorregut i tot, el que fem és, clar, és un dia de germanor, és un dia on els que corren més al davant s'han de poder creuar amb els que van més caminant, hi ha gent que són amb els carros, hi ha gent que són amb les criatures. 5 quilòmetres, jo crec que gairebé tothom que tingui capacitat de desplaçar-se per si mateix pot fer-ho, i evidentment és obert a tothom.
Per això precisament el recorregut és com és, 5 quilòmetres que travessaran l'eix central i on els corredors de la capçalera es creuaran en algun moment amb la resta de participants. L'objectiu és que el matí de diumenge sigui una festa, però que alhora l'esdeveniment serveixi per conscienciar i trencar tabús sobre el càncer. Per això tots els diners de la inscripció es destinaran a l'Associació contra el Càncer.
Avui també és notícia.
Treta sortida a un paquet d'actuacions per renovar els ferms i voreres de la ciutat.
L'Ajuntament hi destinarà 900.000 euros a través de dos contractes diferents. Les obres començaran el pròxim dilluns i tenen com a objectiu garantir l'accessibilitat i millora de l'estat dels carrers. La renovació de les calçades i les voreres té un termini d'execució previst de 4 mesos. Pel que fa a la renovació del paviment de les voreres, la durada dels treballs serà de mig any.
La firma Aguala obre una nova botiga a Via Sabadell.
Experts en equipaments de roba esportiva, la marca s'instal·la a la ciutat en un establiment de 2.400 metres quadrats. És la sisena botiga d'Aguala que inaugura a Catalunya. No és l'únic establiment que ha obert recentment al Parc Comercial de Sant Pau de Riusec. Primàprix ha obert també la seva primera botiga a la ciutat, 400 metres quadrats dedicats a les primeres marques amb grans descomptes. Amb aquestes dues inauguracions, Via Sabadell es consolida com el centre comercial de major creixement en el darrer any.
Reoberts els dos carrils d'accés a Terrassa per la C58 que el desembre es van veure afectats per una llavissada al mur dels ferrocarrils.
La reobertura ha estat possible un cop Ferrocarrils de la Generalitat ha construït un nou mur de formigó a reforçar les parets adjacents. La previsió és que la companyia es pot reobrir els dos carrils de sortida en les pròximes setmanes.
Absolta la mestra de Terrassa jutjada per suposadament haver agredit un alumne per haver dibuixat una bandera espanyola.
El magistrat ha admès que les dues parts van discutir pel treball i que la mestra va fer fora de classe la menor, però no veu demostrat que l'agredís ni li causés cap dany. La fiscalia i els pares de la nena van demanar 1.080 euros de multa per lesions lleus i una indemnització de 3.600 euros. El jutge alega que la versió de la menor ha anat canviant i que, per tant, és poc convincent.
Educació denega el concert a l'escola Viaró de Sant Cugat de l'Opus Dei.
El departament ja va anunciar que no renovaria els concerts als centres que es mantinguessin amb l'educació segregada per sexe. La resolució emesa per la conselleria consta que l'escola Viaró havia demanat la subvenció per a 12 grups de l'ESO, però finalment Educació ha fet constar que no n'ha acceptat cap. La resolució argumenta que el motiu de la denegació és que el centre cugatenc no desenvolupa el principi de coeducació.
Obrim pàgina cultural quan passa un minut d'un quart de vuit. Sabadell tornarà a commemorar el Dia del Teatre després d'anys sense una celebració conjunta de l'efemèride. L'Ajuntament i una cinquantena d'entitats culturals han ideat una programació del 19 al 27 de març amb 17 sales d'exhibició municipals i privades implicades. L'objectiu de la commemoració és fer visible la producció sabadellenca, com apunta el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
A nosaltres ens agradaria molt que la marca Sabadell, com a programació, surti en tot el seu conjunt. Tu, com la Barcelona de la Teatre, per exemple, o qualsevol tipus de proposta cultural, no et planteges si és pública o privada habitualment. Vas a veure allò perquè té una qualitat determinada i perquè t'interessa. Llavors, Sabadell ha de sortir com una ciutat que programa constantment i com els que ja utilitzin habitualment l'aplicació que van crear des del Servei de Cultura de Sincronitzats, ho veus clarament allà, que hi ha una producció constant i una exhibició constant dintre de la programació, i això és el que ens interessava molt que quedés molt clar.
Però com se celebrarà el Dia del Teatre Sabadell?
Es farà amb les funcions ja en cartellera per aquestes dates, com la corda del Sant Vicenç i amb les altres reposades per l'ocasió, com la Revolta de Bruixes a l'Acadèmia de Belles Arts. Així mateix, des de la Joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç i el Teatre d'Insomni oferiran tallers de teatre als patis de les escoles Joan Atalisanda, Teresa Claramunt i la Creu Alta. Seran sessions gratuïtes distribuïdes per edat que requeriran inscripció prèvia. Jaume Pont, president de Teatre Sant Vicenç, assegura que aquesta iniciativa plasma l'essència del Dia del Teatre.
A part de fer les representacions dintre de les nostres sales, crec que el concepte de Dia Mundial del Teatre és justament que el teatre es porti a fora al carrer. I per tant està molt bé que els tallers de teatre surtin, encara que siguin als patis de les escoles, però surtin a l'exterior per fer aquesta visibilitat del teatre a fora.
L'acte central de la commemoració del Dia del Teatre serà el diumenge 27 de març a l'entorn del Mercat Central. Durant tot el matí, les entitats consolidades de la ciutat i les companyies emergents compartiran escenari per fer un tastet de les seves produccions.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Aquest 20 de març torna Corro contra el Càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina els 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcàncer.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Rússia i Ucraïna haurien començat a treballar en un acord de pau de 15 punts, segons el diari Financial Times. Les hostilitats es podrien aturar si el govern ucraïnès accepta que no podrà integrar el país a l'OTAN, una de les principals demandes russes.
A més, el full de ruta inclouria que l'estat ucraïnès tingui un règim de neutralitat semblant al d'Àustria o Suècia. En canvi, un dels esculls és que s'accepti l'annexió de Crimea per part de Rússia i la independència de les dues regions del Donbass, Lugansk i Donetsk. La protecció de la llengua russa o el paper de l'exèrcit també estan dintre dels punts de l'acord.
Mentrestant, la Cort Internacional de Justícia descarta una de les principals reclamacions del govern de Rússia. Ucraïna no ha comès cap genocidi a l'oest d'Ucraïna, precisament al Donbass.
El tribunal ha estat demanant al govern de Moscou que cessi les accions militars que van començar el 24 de febrer de forma immediata sobre el terreny. L'ofensiva sembla, però, no aturar-se. L'ambaixada estatunidenca ha confirmat un bombardeig a la cua de civils que volien comprar pa amb 10 víctimes mortals. I des de Mariupol, l'Ajuntament assegura que l'exèrcit rus ha bombardejat un teatre on s'hi amagaven centenars de persones.
Per Rafael Grasa, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, la possibilitat que esclati un conflicte nuclear no ha acabat. Són declaracions al cafè.
Descartat no pot quedar mai descartat, però mai havia estat una opció prevista, aviam, un intercanvi. Malgrat que t'ataqui per sorpresa, et quedarà amb una capacitat de represàlia per fer-me molt de mal. Per tant, seria un intercanvi nuclear generalitzat, perdríem tots, això no es fa.
Grasa també ha dit que és el que realment preocupant són les repercussions econòmiques de la guerra, que no només afecten a Rússia i que ja estan notant amb una pujada de preus.
Esports.
Lamine Gassama serà presentat oficialment demà a un quart de dues com a nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El lateral francès d'origen senegalès ja es va entrenar ahir en solitari i avui s'ha exercitat com amb els seus nous companys.
Sí, en una sessió a Sant Oleguer que ha servit per tornar a la feina després de dos dies de descans. Els lesionats Òscar Rubio i Alfred Planas encara no s'han reincorporat amb el grup, mentre que la novetat ha estat el retorn del Xino Astals després de 3 setmanes fora de combat. En roda de premsa, el lateral esquerrà Diego Caballo ha donat la seva versió al voltant de l'adaptació de Gassama, que durà el cognom, i el número 2 a l'esquena de la samarreta.
Es difícil conocer a un jugador con un solo entrenamiento y más un día de que venimos después de dos días de descanso y es complicado, ¿no? Adaptarse seguramente le cueste, pero bueno, todo lo que nos pueda aportar y ayudar, pues bienvenido sea.
A banda d'això, el Sabadell segueix venent entrades a bon ritme pel partit d'aquest diumenge a les 5 contra el Real Madrid-Castilla. Tot i no haver cap promoció vigent, des del club confien a superar el mig miler d'entrades que es van vendre en el darrer partit contra el Castellón. La millor xifra d'assistència, recordem, de la temporada a la Nova Creu Alta.
I encara en l'òrbita arlequinada, el femení del Centre d'Esports ha tancat en penúltima posició la primera fase preferent. L'última derrota va ser el cap de setmana passat a Cerdanyola per 4-3. Les de Marc Gabriel jugaran a partir del 26 de març la fase de permanència amb el Girona, l'escola Manu Lanzarote i la Fundació L'Hospitalet. La Lligueta jugarà dues voltes i només l'últim baixarà de categoria. L'Astra, el punt natació Sabadell de waterpolo femení visita el Rubí aquest vespre. És un dels tres partits que li queden a l'equip de David Palma per tancar la fase regular de la divisió d'honor, amb la primera plaça virtualment assegurada, sense cedir encara ni un sol punt.
Davant hi haurà un equip al Rubinenc que és sisè amb 30 punts. A les files del rival hi ha jugadores formades al club com ara Carla Avellan o una dana Herchovski que afronta així el partit.
Sempre és un repte perquè encara que siguin elles les favorites a guanyar i són superiors per la plantilla que tenen i tot aquest tema que tothom sap, bueno, nosaltres sempre plantegem per donar el màxim, mai es regalen els punts i tothom que juga amb nosaltres ha de lluitar els punts que vol guanyar i currar-s'ho, no regalem res.
Al cantó rubinenc també juga Elena Ruiz, una de les grans perles del waterpolo espanyol i que, segons es rumoreja, podria jugar a Can Llong la pròxima temporada. La cita arrencarà a Can Rosés a 9:15.
En futbol sala, el futbol sala Sabadell femení ha sortit del descens després de guanyar el duel directe contra el Mataró per 2-1. Les arlequinades han millorat els registres a l'inici de la segona volta, just quan afronten un tram clau del calendari. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les de Xavi Muñoz estan empatades a 13 punts amb les mataronines i el Ripollet, equip visitaran aquest cap de setmana. Laura Moreno, portera de l'equip, ha explicat a l'Hotel Suís que la primera victòria en 11 partits ha suposat una injecció de moral.
Es va donar aquesta espurna que necessitàvem ara mateix, perquè és veritat que veníem, bueno, d'una primera volta, potser que no vam puntuar massa, vam fer els primers punts a la primera part i portàvem ja moltes derrotes. Però bueno, és veritat que hem començat a la segona volta millorant totes les puntuacions i traient empats de partits que potser no ens esperàvem o no ens esperàvem ni empatar. I mira, doncs vam estar a punt de guanyar, al final van ser empats, però d'aquests puntets també ens donen molt.
El partit de Ripollet arrencarà dissabte a les 8.
I encara en futbol sala, l'Escola Pia va caure eliminada ahir a la nit a la Copa Catalunya contra el Cerdanyola, a la tanda de penals. Lenny Ramos, autor de dos gols en el partit, lamenta la derrota, tot i estar per davant el marcador.
La primera part no vam donar el 100% de nosaltres i bueno, després el descans, després de parlar al vestuari i tot, jo crec que la segona part vam ser bastant superiors. I estima els dos cops que ens vam posar per davant, que ens van empatar massa ràpid. I bueno, i després la tanda de penals és una loteria i per mala sort la va guanyar Cerdanyola.
El pròxim compromís per als de Can Colapi és el derbi d'aquest dissabte contra el Club Natació Sabadell. I a la Superliga 2 de vòlei femení, el Club Natació Sabadell afronta aquest cap de setmana una autèntica final.
Dissabte a les 6 de la tarda, a les naus, les d'Alberto Avellaneda es veuran les cares amb el Sant Cugat. A les nedadores només els hi val la victòria si volen mantenir les opcions de mantenir la categoria a final de temporada. Marta Carrascosa, jugadora sabadellenca, està convençuda que l'equip ho donarà tot.
La veritat és que totes afrontem aquest partit i el que ve amb moltes ganes, amb molta energia i sabent la conseqüència que té no guanyar-lo. Per tant, totes ho donarem tot, defensarem totes les boles i intentarem donar tot el nostre millor possible per poder aconseguir la victòria i emportar-nos aquests 3 punts.
La permanència del Natació Sabadell passarà tant sí com no per les naus, ja que l'últim partit a l'última jornada contra el Palmas Urbacer, que s'havia de disputar en un principi a les Canàries, segons hem pogut saber a Ràdio Sabadell, es disputarà finalment a Sabadell. El sènior masculí, per la seva banda, va perdre 3-0 contra el Futbol Club Barcelona i disputarà aquest dissabte l'últim partit de la temporada a les naus.
A la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet, el Club Natació Sabadell ha abandonat la penúltima plaça del grup 2 gràcies a la doble victòria a domicili del cap de setmana passat, 61-63 davant del Natació Terrassa i 58-70 davant del Torreforta. Gerard Puentes, bona tarda.
Bona tarda. Carlos La Peña, un dels màxims anotadors en ambdós partits, valora el canvi de dinàmica que han fet en aquestes últimes jornades.
Los resultados, sobre todo a principios de temporada, no habían estado acompañando. Yo creo que estábamos jugando bien, a un nivel bien, decente o bueno, pero bueno, los resultados no estaban acompañando, o sea que hemos estado en la parte baja de la tabla desde el principio prácticamente, y ahora llevamos tal dos victorias, la semana anterior también nos llevamos el partido, o sea que estamos empezando a avanzar posiciones en la tabla y bueno, lógicamente, pues eso, va a ser dos en una sola semana y ahí el empujón queda.
El club és ara novè, a una victòria del sisè, i les remotes opcions de fer la fase d'ascens passen per sorprendre el Pallejà aquest dissabte a 6:45 a les naus. I el grup 3, el bàsquet Pia, va caure per 87-61 a la pista del colíder, el Círcul Badaloní. Víctor De Aro, segon màxim anotador dels Escolapis, explica que no van afrontar el partit amb les millors condicions.
Érem 5 o 6 jugadors, i va venir un cadet a ajudar i un jugador que va venir mig lesionat. I llavors pues, anàvem, ells van per la part alta de la classificació i anàvem pues, bueno, a veure el que podíem fer. I vam competir pues, 30 minuts, però els últims 5 minuts se'n van anar.
La Pia continua penúltima, ja condemnada a jugar a la fase de permanència. I diumenge, a 7:45, rebrà el carrer Garcilaso al Castellà, l'equip que té just per sobre amb 2 victòries més.
El sènior femení del Sabadell Rugby Club va guanyar diumenge 0-67 contra GBR i s'acosta a la segona plaça de la Lliga.
Les de Rubén Montes podrien certificar aquest pròxim cap de setmana la segona posició de la Lliga que els garantiria el factor camp a les semifinals de la tercera catalana. Per assegurar-ho, les arlequinades hauran de treure com a mínim un punt en un dels dos partits que resten. El primer, aquest diumenge contra l'Alt Empordà, terceres classificades de la Lliga. Paula Domingo, jugadora arlequinada, espera un partit igualat.
Ja vam jugar contra l'Alt Empordà i va ser un partit que vam guanyar, però no va ser un partit fàcil. Amb aquest suposo que serà igual, serà bastant igualat i així les anem coneixent bé de cara a les semifinals. Si la juguem contra ella, que segurament sí, així ja no les coneixem millor i no ens agafa per sorpresa.
En cas de no aconseguir la victòria contra les empordaneses, les tintoreres tindrien una altra opció per obtenir la segona plaça al cap de setmana vinent contra les Carboneres de Terrassa.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 16 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba la Caverna Galàctica i després l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.